les Nacions Unides i per això proposa donar 5.000 milions de dòlars en ajuda humanitària.
And every last remaining hostage, both living and dead, has been returned back home. Think of that.
Els darrers hostatges que quedaven vius i morts han estat retornats a casa. Els palestins varen cavar cava. Hamas va fer molt d'aquest treball. Se'ls ha de reconèixer aquesta feina, dit.
Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem a més actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que aquest cap de setmana la companyia La Fornal durà l'obra ZB, Svait i Bernanos al Teatre del Mar.
Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Avui és el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Saler, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. I avui tenim la companyia dels actors protagonistes d'aquesta obra de teatre, Svait i Bernanos.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas.
El febrer de 1942 amb Europa sotmès al nazisme, dos intel·lectuals exiliats al Brasil, l'austríac Stefan Zweig i el francès Georges Bernanos, es troben a Barbacena. Zweig, jueu i proscrit pel règim hitlerià, viu el descensís d'una Europa que s'esfondra. Bernanos, antic admirador del feixisme, l'ha condemnat després de presenciar la repressió a Mallorca a l'inici de la Guerra Civil. D'aquesta trobada neix un duel intel·lectual sobre la barbària, el paper de l'escriptor i el futur d'Europa. I avui en volem parlar en profunditat amb dos dels actors que la porten a escena, Òscar Intente i en Joan Gomila, de La Fornal.
En profunditat.
I ja els podem saludar. Òscar Intente, com estàs? Benvingut.
Bé, bona tarda.
Moltes gràcies. I en Joan Gomila, de La Fornal. Com anem, Joan?
Molt bé.
Moltes gràcies. Qui fa de Svait i qui fa de Bernanos? Joan?
Jo faig de Bernanos. I en Òscar, que és un bon final, i es fa de Stefan Svait.
Era més final en Svait, Òscar.
Sí, era més final. No cal dubtar-me, això. No queda bé, no cal dubtar-ne.
De qui va ser, però, si era de fer aquesta història, de juntar aquests dos pensadors, aquests dos escriptors de principis del segle XX que van ser tan importants per la història?
Això neix d'un manacorí que es diu Jaume Capó.
Jaume.
Sí. Jaume Capó, que sabent que Bernanos va estar un parell d'anys a Mallorca i després quan va descobrir que fins i tot Svait, que havia intentat refugiar-se a Mallorca, va pensar que com a dos europeus de dos països diferents havien acabat exiliats al Brasil, un sobrevivint al Brasil i l'altre llevant-se la vida al Brasil, va pensar que fora bo de fer una trobada fictícia, encara que sembla que potser es van arribar a trobar algun dia, però no en queda constància, però va pensar d'establir aquest diàleg entre aquests dos pensadors per parlar 90 anys després del que va passar aleshores, doncs tornar a reflexionar. Neix a Manacor, però, en el fons. El bonic és que es parla molt de Mallorca, també. Parlem molt d'Europa, però també parlem de Mallorca.
Clar, aquesta obra està, se situa en la trobada entre en Stefan Zweig i en George Bernanos l'any 42. No sé què vos va interessar a vosaltres d'aquest moment vital tan límit per a aquests dos pensadors. Venim d'una Segona Guerra Mundial que està allà al bell mig de tota la catàstrofe, dues persones molt decebudes amb el món i també dos grans pensadors d'una Europa que s'ensorra. No sé vosaltres, quan vos varen proposar o quan vareu llegir aquest text, vareu dir necessit fer aquesta obra, per què?
De fet, va ser a un dinar que varen coincidir jo i en Jaume Capó amb uns amics i va sortir el tema de l'Stefan Zweig i ell va ser el moment que va dir que havia fet com a, diguem-ne, com a tesina d'uns diferents cursos de teatre, de dramatúrgia. I fet aquesta obra a mi m'ha interessat molt, no la tenia acabada, la vàrem obligar a acabar-la. I ja el 2022 m'apareix que varen treballar una setmana en l'estiu perquè va ser dramatúrgia, fer una lectura dramatitzada per veure com sonava l'espectacle i d'allà després vam estar un any encara polint la dramatúrgia fins que l'estrenàrem el setembre del 2024. Per tant, va sortir així d'aquestes coses que no existeixen i que se van creant. I el conflicte era molt guapo perquè dues persones tan diferents que puguin compartir una xerrada i, a més, el món cap aquí on ha anat amb aquests dos altres anys, amb aquest nou ordre mundial, a mi li han donat una actualitat potentíssima.
Ara anirem en aquest nou ordre mundial, però volia demanar-vos que l'obra és essencialment un duel dialèctic entre vosaltres dos. Clar, com a una època post-videoclip, com et sé que mos ha tocat viure tot plegats, de TikTok, es pot mantenir la tensió dramàtica i, sobretot, la tensió de l'espectador sense gairebé acció física, perquè és un duel de paraula.
Bé, tu ho has dit, duel de paraula. Hem de seguir confiant en la paraula i això és el que procura fer el teatre cada dia. El teatre ha estat sempre en crisi, lluitant ara contra el cinema, ara contra això, ara contra allò, i avui en dia, doncs, esclar, sembla que la realitat passa per un altre lloc, però també hi ha gent que precisament ve al teatre a gaudir del silenci, de la comunió amb la resta de persones, encara que no ens coneguem tots, però aquest petit miracle que és aplegar-se, siguem 180 o 150 en una sala per escoltar la paraula, un diàleg entre persones, precisament en aquests temps també hi ha gent que ho valora moltíssim, no? Evidentment hi ha molta gent que no voldria ser tancada en un teatre, però això tenen moltes coses per fer fora, no? Però precisament jo crec que això li dona vitalitat, perquè sí, sabem que tot passa per les pantalles, tot és molt immediat, però això també proveeix un cansament. I el ple de sentir i d'escoltar, de no fer res més, i observar i deixar-se endur, també és molt bonic.
Clar, ara ho comentàveu, aquesta obra parla precisament del fracàs d'Europa, quan Europa no va saber sostenir-se, no va saber ser germana entre ells, se va produir aquella Segona Guerra Mundial terrorífica. Creus que el públic actual hi troba paral·lelismes evidents en so segle XXI que ens ha tocat viure? Que jo tens la sensació que el segle XX s'està calcant en 3 o 4 anys de diferència sobre un segle sobre l'altre?
Sí,
jo crec que
sí. Naturalment.
Perdoneu, que no ho faig com toca. Diré el nom, i així com que sou supereducats, vos aneu-se dintre el pas i tenim aquest silenci radiofònic que tot se mos fa incòmodes. Per tant, Òscar, començaré per tu. Creus que el públic actual hi trobarà paral·lelismes amb aquesta obra?
Sí, jo crec que sí. De fet, ja portem una colla de funcions i, de fet, la gent ens ho diu i, de fet, és una mica el que frapa un poc d'aquest encontre, no? Abans ens preguntaves què et trobàvem d'interessant i sí, són dos europeus que en aquell moment els hi cau el món. en el cas d'Zweig, per segona vegada, perquè ell és un ciutadà de l'imperi austro-hongarès que li ha caigut al món, se li ha desfet el seu país a la Primera Guerra Mundial. Al cap de 20 anys torna a haver-hi una altra guerra, perquè la Segona Guerra comença als anys 30, d'alguna manera, amb l'ascens del nazisme, i és evident que vam començar a assajar aquesta obra que ja ressonava bastant el que explica actualment, però no cal dir que cada dia que passa fa més por, perquè cada dia estem envoltats de més intolerància i de gent que té solucions a problemes molt complexos, no? I sí, sí, la gent ho veu, que hi ha ressonàncies, i és una llàstima, però bé, suposo que és que el món no avança del tot, sinó que donem voltes, no? La humanitat, som així.
Clar, Joan,
hi ha ressonàncies evidents.
Joan, també una mica es poda que té el teatre de reflectir una realitat que quan una obra està ben feta, com és el cas d'aquest Zweig Bernanos, aquest ZB, parla dels problemes actuals i des d'abans, perquè a vegades que malauradament hi ha situacions o comportaments humans que són com a cíclids.
Sí, és sorprenent això. I sobretot el que més sorprèn és que clar, estem parlant que estem fent una obra de teatre que es basa en una paraula, en una conversa amb dues persones que venen de dos àmbits molt diferents i que hi ha un conflicte, que és la manera de veure el món, però els uneix una gran humanitat pel món, no? I és curiós de que en aquest món que està tan documentat avui en dia, que tenim vídeos de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, de tenim tanta informació al nostre abast, i que resulta que sembla que vagin a mantenir els mateixos errors que ens han duit a fets tan desastrosos com els que varen patir dins el segle XX. Estem d'avui no ho convida, veïm guerres, veïm es poda amb més força que mai, i sobretot exercit per persones que guanyen unes eleccions, no que fan un cop d'estat. I això ho vàrem viure dins del segle XX i veure com va acabar, no? I sembla mentida que aquesta cosa cíclica és aquell vers que no havia dit molt llor, no? Que deia, el món gira però no avança.
Gran frase, com moltes de les cançons d'Ovidi Montllor. Òscar, te volia demanar, Zweig simbolitzava en el seu moment l'humanisme europeu. Crec que creus que avui aquest humanisme està en crisi? Que calen que neixin Zweigs a cada instant?
Com la cançó de Llach, no? Sí, cal que neixin flors a cada instant, sí, sí. Hem de ser optimistes, hem de creure que naixeran. És una mica com abans deies, no? Tot va en contra de la paraula, no? Però precisament és la paraula el que ens salvarà, d'alguna manera. No sé si tenim salvació, però, perquè bé, més enllà del que està passant, només falta afegir-hi la tecnologia per una banda, és a dir, intel·ligència artificial, i l'emergència climàtica per una altra, no? És a dir, que estem vivint un temps molt de tremolor, diguéssim, no? Però jo vull confiar que sí, que tornarem a confiar els uns en els altres. Ara, potser ser molt ingenu. Potser això és el que li va passar a l'Zweig, no? Ell es volia refugiar en l'art i seguir fent feina, però, esclar, ell es lleva la vida quan veu que a Europa se li ha trencat dues vegades i que està en el Brasil l'any 42, i en aquest moment ell pensa que ja no podrà tornar mai més a Europa, perquè Europa està en mans del nazisme. És en les nostres mans que reaccionem. I una mica abans ho deia, que les solucions senzilles a problemes complexos hauríem de saber entendre que això no baixi, no? No tenim més remei que aprofundir en allò tan imperfecte que és la democràcia. És imperfecta, però hem de creure els uns a les altres. El més bonic que podem fer és escoltar el discrepant, saber discutir amablement amb ell. No cal... És que discutir no vol dir pagar-se. Discutir vol dir confrontar idees, i això és el que no sabem fer.
i ara hi ha massa soroll, que no ens ho permet, però potser això està induït des de fora i hauríem d'entendre que algú vol que anem cap aquí i hauríem de revelar-nos, diguéssim. No? És en la paraula.
Compraré aquest concepte, Òscar, de la discussió amable. Heu sintonitzat Iveta Ràdio, això és Tèntol, i som en conversa amb Òscar Intente i amb en Joan Gomila de la Fornal, que aquest cap de setmana, durant el Teatre del Mar, l'obra ZB Zweig Bernanos, dedicada a aquests dos grans intel·lectuals, a una conversa que varen mantenir plegats el 1942, quan amb dos eren a l'exili al Brasil. Joan, en Bernanos és un home que ratifica la seva postura vital quan veu que allò que en el que ell creia, com era segons quin tipus de postulats, se desmunten quan toquen ses mans, per exemple, com el feixisme tractava a sa gent a l'inici de la Guerra Civil, precisament aquí a Mallorca, a casa nostra. Això de que sigui un home que rectifica, creus que és el que el fa més contemporani? Perquè normalment, si una cosa tenen els filòsofs, els intel·lectuals, és que se solen enrocar una mica en els seus pensaments i els hi costa molt dir, escolta, pots no anava bé. En canvi, Bernanos hi ha un moment que sí que fa un viratge durant la seva vida.
Sí, Bernanos és un senyor inclassificable vist aquests canvis que fa, perquè ell és un conservador, és un cristià catòlic, reaccionari, que és una persona que no veu en positiu la república, és anticomunista, i veu molt bé el cop d'estat d'en Franco. Però ho veu molt bé perquè en Franco feia el cop d'estat, però a la setmana i torni a fer venir el rei. Ell és un monàrquic, i ell tolerava això, i no és un demòcrata en absolut. Però quan això succeeix, quan resulta que veu que no tornarà una monarquia, sinó que allò és un règim de terror. I això ell fa que se'n doni compte, a més, perquè va venir un compatriota seu, periodista, que va ser fusellat a Porto Cristo, que venia per cobrir la guerra neutral, i va ser fusellat per feixistes, i ell aquí diu, prou. I d'aquí és quan ell comença a tenir una visió crítica i quan aquesta visió crítica fa que haurà de deixar Mallorca per cames. I allà França escriurà els grans cementeris sota la lluna, en la qual denunciarà al món el que està fent el feixisme. No? Fora d'això, ara que és una persona que no és que evolucioni moltíssim ideològicament. Ell és un nacionalista francès antisemita, però que vulguem o no, és un senyor que contínuament excitat pels polítics francesos, és assemblea de diferent color polític. Un, pel seu gran amor a França, i l'altre per ser un home, diguem-ne, honest. Vull dir, i això ho deia en Llom Part, en el seu llibre Vocabulari Privat, diu, és que era un home de dretes, d'extrema dreta, d'un home reaccionari, però honest, no? I això és la gran categoria humana que pot tenir una persona. Jo defenso aquesta idea, però des de la humanitat. Estic en contra de l'assassinat, estic en contra de la mort, estic en contra de tot això, però jo tenc aquests valors, i els meus valors eren la monarquia, eren descendents, la seva dona de Joana d'Arc, per tant, ell anava dins d'aquest àmbit ideològic, que jo crec que no va abandonar mai.
Clar, aquesta obra també, en certa manera, fa una reflexió sobre el paper de l'intel·lectual, que no sé quin paper hauria de ser el paper de l'intel·lectual ara a la contemporaneïtat. Ho dic perquè m'imagino aquesta obra escrita sobre dos pensadors d'ara i d'aquí 50 anys, què faríem? El Chocas versus Jordi Wild. Clar, l'obra de teatre crec que no se m'entendria de la mateixa manera que fer-ho Zweig Bernanos. Clar, és que si té l'autoritat que tenim ara mateix, passa tot per TikTok, per YouTube i perquè tothom xerra moltes vegades d'allò que no sap. Joan, tu com veus el panorama intel·lectual?
Sí, sí. Jo crec que és aquest el drama. El drama és que primer hi havia uns mitjans de comunicació amb unes veus, mitjans de comunicació de diferent significat polític, però amb unes veus autoritzades, no? Que eren aquells intel·lectuals que escrivien i que, per tant, guiaven la societat cap a una banda o cap a l'altra. Estic convençudíssim que la gent que anava al futbol, que anava als toros, que anava a la gent, era molt més gran. Vull dir, el pes intel·lectual damunt la societat era el que era. Però, com a mínim, tenia unes plataformes vàlides. I avui en dia el problema és que les plataformes no són vàlides, principalment a les generacions més joves. Qualsevol persona, a través de les xarxes socials, que havien de ser la gran meravella de democratitzar, es poden, resulta de que se'ns queden en mans de molt poca gent i de molta de gent que, diguem-ne, són oportunistes per guanyar dos més, que la veritat no els importa i que, per tant, òbviament, això fa que el pes d'aquesta gent, d'aquests intel·lectuals, de que les notícies, la verificació de les notícies, de la serietat del mitjà de comunicació, de la serietat d'una professió com que pugui ser periodista, que és importantíssima, que és un gran voler, que durant un temps li van dir que era el quart poder, avui en dia no sabem amb què s'està diluint.
Òscar, tu te veus d'aquí 20 anys fent una obra que sigui Vegeta i Bailanos, per parlar una mica de com ha estat el moment intel·lectual que ens ha tocat viure en aquest 2026?
No, francament, jo no. Vull pensar que amb la perspectiva de 20 anys endavant se sabrà trobar altres noms que puguin xerrar amb una mica més de solta sobre el present. Vull pensar que no passa per aquí, no? I jo crec que aquesta gent, en el fons, el que són... Bueno, tampoc els conec molt, perquè jo no hi navego gaire per xarxes, però imagino que són entretenidors, no? Però, no sé, vull pensar que d'aquí 20 anys hi haurà altres veus. Dirà, mira, aquesta gent també en el 2025-26 estava dient això i en aquell moment no tenien la... l'altaveu que han tingut d'altres, perquè altrament, a veure, sí que Zweig en el seu moment era un autor popular, però no sempre els intel·lectuals són gent massa coneguda, diguéssim, no? Vull dir que en el cas de Bernanos, a França potser sí, però vull dir que... Vull pensar que en el futur es trobaran veus més autoritzades que aquest parell.
Clar, i a mesura que heu anat interpretant aquests dos personatges, veuríeu sentir com a més propers? Joan, per exemple, tu ets més bernanista de quan vas començar a fer aquesta obra?
No, jo crec que sí. Bernanos no tenia una opinió molt favorable per el que jo havia sentit a dir, i el fet de ficar-te dins aquest personatge, te dones compte que és un personatge molt complex i, per tant, molt meravellós. I jo crec que és un personatge que en el públic li encara gira, no? I que li dona un valor de dir, ostres, se pot ser d'una determinada ideologia, m'entens? I sobretot perquè hi ha un gran pont amb Stefan Zweig, que és la cultura, que és Europa, que és història. I després l'interpretaran de manera diferent. Però aquest pont que ascendeix, sí. Aquest pont que ascendeix és l'espectador. I això és per mi molt emotiu i molt impressionant com a actor, no? De viure-lo allà de dins.
En aquest sentit, no, Òscar, ho tenia més senzill, perquè si una cosa era Stefan Zweig, que era un gran autor, jo penso en Carta d'una desconeguda, novel·la d'escacs, també El món d'ahir, és a dir, moltes són les obres de Zweig que s'han fet famosíssimes i que s'han anat reeditant. Sí. No sé, Òscar, si tu ja eres fan de Stefan Zweig abans d'interpretar-lo.
Sí, és clar, el coneixia, ja havia llegit llibres d'ell, els que has citat, per exemple, i d'altres... El tenies més a prop, però, clar, pel fet de ser més conegut pel gran públic també a vegades fa més basarda, no? L'abisme és més gran, perquè dius, bé, potser el coneix molta gent, si tu el fas pots ferir més susceptibilitats, no? Perquè quan el personatge te l'inventes, doncs el fas tu, però quan tu fas algú molt reconegut, i es va i cuera molt més, no? Però bé...
ja m'inclinava, ja em treia el barret davant del Zweig, perquè és un home que continua sent avui dia un autor viu, en el sentit que és un encara fa bestsellers, tota la seva literatura se segueix venent cada dia actualment. Però també és un home molt complex, no? Perquè sí que té un punt de... Semblaria que és un dandi, una persona que va tenir una vida senzilla perquè mai va haver de treballar en allò que no volgués, és a dir, sempre va guanyar diners fent d'escriptor, i molts diners. Va tenir relativament una vida senzilla econòmicament, però en canvi sentimentalment és un home que fluctua, puja i baixa, i es va acabar llevant la vida el 42, però ho va provar dues dècades enrere amb la primera dona i després amb la segona. Vull dir que era un home que també és complex, no? Sempre és un repte, no? Sempre fas curt, sempre... Però bé, això també és el bonic d'aquest ofici, no? Que no s'acaba mai i bueno...
Un repte, com tu deies, Òscar, que podreu viure en directe aquesta setmana a la Seata del Mar, veient aquesta representació de ZB Zweig Bernanos al Teatre del Mar, Margarida. Tothom queda convidat.
I doncs sí, tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos, Joan, Òscar, una ferrada.
Gràcies a vosaltres. Em ve molt de gust venir al Teatre del Mar. Per mi, jo que sóc foraster, em ve molt de gust venir altra vegada en un dels millors escenaris de la meravellosa Mallorca.
Mm-hmm. Gràcies, Òscar. I Joan, també tu. Molt bé. I enhorabona per aquesta obra que ens fa pensar, i també un moment per reflexionar i per donar importància a la paraula i la conversa. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ara faim una petita pausa i en tomeu més quida. Ja és aquí, avui hem de xerrar de vent, esclar.
Tres ràdios, informació. I si els quadres cobrassin vida? La dansa clàssica i la contemporània es fonen amb la pintura a Traspassant el Marc, un espectacle d'art en moviment, amb la participació especial de Tomàs Sanz, de la Companyia Nacional de Dansa. 21 i 22 de febrer al Teatre Xes Fortesa. Entrades a palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. ¿Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
Idà, mira, una quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzes.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si l'has... No, no tenc Bici Palma, tio. Res, ara faig les pizzes i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Hi ha un parell de paraules que m'agraden molt i crec que s'estan perdent. Qualcuna d'elles és estopatjar, baciada, jutipiris, trispol, cucabella... Són paraules que m'agraden molt i crec que els estem perdent.
Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
Yeah. I m'encantaria que fóssiu en aquest estudi ara mateix. Tomeu més qui de com estàs.
Molt bé, vosaltres, què tal?
Perquè tenim dues càmeres apuntant
no
en Tomeu Mesquida.
No m'he sentit tant mirant mai, la veritat.
Ha nascut una estrella, Tomeu. És el teu debut a les xarxes socials.
Sí, jo vam fora a feitar, malament.
Xarxes socials, digue-te ràdio. No t'esperaves.
No, no m'esperava. Millor així, millor així.
Precisament avui que parlàvem de Bradley Cooper, que va fer la pel·lícula Star is Born. Exacte. Gairebé, estic per telefonar-lo, Bradley, vine a fer la biografia d'en Tomeu Mesquida nostre.
No crec que tingui tant desenvolupament la meva història, però vaja,
tu ets la nostra Lady Gaga.
Se pot estirar tot. Se pot estirar.
I a més, en Tomeu, avui que debuta a la xarxa social d'Iveta Ràdio, de què he de parlar? I d'allò que fa darrerament? Ben?
Sí, jo venc amb el cap, ja que no... Jo soc molt migranyós. Sí, i estic fart d'escoltar vent i salta i vaig pensar, mem, i men si deu un tema darrere del vent i poden xerrar del vent a fora vida.
Clar, la pagesia, el vent, com els afecta, com no els afecta, si és que els afecta.
Si és que afecta, si és que no afecta, perquè una cosa està clar, que és que quan plou, els de la vinya estan enfadats perquè tindran fongs, o estan contents perquè feia molt de temps que no plovia, els de l'oliva, vull dir que no plou mai hagut de ningú, això és cert, però el vent...
Però fa vent mai hagut de ningú.
Idò, això he volgut demanar. Com sempre, he tirat dels nostres tècnics, amics i subcol·laboradors, per dir-ho d'alguna manera, i vaig demanant en Serra, en Miquel Serra nostre, que me contés a mi un poc com va ell, si això tenia realment un recorregut o era un tema que jo estava... sí, que no era pertinent. I ell m'ha dit que sí que és vera, que agricultura i vent no són bons amics, això segur. Per què? Perquè el vent ajuda la terra, el vent accelera la evaporació, si no hi ha cobertes vegetals, la terra té risc de partir, que hi hagi una erosió, i ara que en aquelles zones on sí que hi hagi cobertes vegetals i no hi hagi aquest risc, mostràvem amb un altre problema, que és que molt de vent, molt de dies continuats, pot fer que els brots tendres dels arbres, per exemple, s'aixuguin, que les flors se cremin. Vull dir, hi ha molt de problemes associats als vents, a part de lo més obvi, que és que quan veiem una gran ventada per la televisió, veiem que s'han esqueixat o s'han esbrancat qualque arbre. I un tema que jo no era conscient i que és per lo que m'ho haig decidit a xerrar-ne, és els pol·linitzadors. Perquè, clar, amb un dia que faci vent, pentura no passa res. El problema és quan encadenam una sèrie de dies amb molt de vent, que els pol·linitzadors, les baies i altres insectes, tenen problemes per anar a pol·linitzar.
Fa tant de vent que no...
Exacte.
No en tenen ganes de sortir de...
No en tenen ganes i els hi va la vida moltes vegades. Clar. O sigui que hi ha una aturada de la pol·linització que en moments claus pot ser molt perillós i de tot això xerrarem
avui. I de si mateix sí que hi ha coses,
Sí, dona per estirar.
I crec que això se nota sobretot en els arbres fruiters. No és vera, Tomeu?
Sí, exacte, clar. Quan xerram ara de cultius d'hivern, després ho veureu, però a Pentura no, tot està més a recer de terra i està cobert per parets. Però, clar, els arbres que són els elements vegetals que estan més exposats són aquells que se'n podrien endur la pitjor part. Ara pues, seria ametllers, aguacate, alvocat, cítrics i tot això. De fet, no sé si vos hi heu recaigut mai que aquelles finques que fa uns anys se va posar com a mesura per aquelles finques que estan exposades en el vent fer línies de xipresos per aturar, que això són barreres vegetals del vent,
mira,
bàsicament.
Això no ho havia pensat mai.
Si
veus finques... Línies de xipresos,
clar, se fan molt alts, són molt compactes i t'aturen molt de vent i protegeixen els arbres. I ara, darrerament, jo hi qualque finca ja que estan col·locant barreres d'un material com a de lona, que això fa de filtre de vent, també, com a que atures les ventades fortes i protegeix els arbres. O sigui que a Mallorca en sabem i els cultius dels arbres que són més delicats han de fer a zones allà on estiguin a recer o bé protegir. Menorca és un tema a part, ara ho xerràvem a la peixera, que clar, a més ells els hi du... Bé, i a Formentera, quan xerràvem de les figueres fa unes setmanes, que els hi fan aquesta forma especial perquè es ven molta sal, la sal no és bona per les arrels, deshidrata, bé, tots aquests problemes té el vent en l'agricultura.
Sí, tant.
Sí, sí.
Per entendre què passa, per tornar a les abes i
sí,
els pol·linitzadors.
Pol·linitzadors, que és tema important.
I el vent, en parlam amb en Gori.
Sí, he xerrat amb en Gori Lledó i en Juanma Vergara, que ells són dos mestres d'apicultura. Primer escoltarem en Gori, que mos conti una mica quines estratègies han desenvolupat les abes per els dies que fa vent.
Les abes tenen estratègies, no? Normalment quan fa molt de vent, solen volar a recessos de paret, solen volar molt més baixes, a redar-se de plantes o el que siga. El que passa que, per exemple, si hi ha un amalurà i han de pujar a dalt en els amalurers, a la flor, pues el vent ens molesta molt i no crec que pugin. hem de pensar que el vent pues, sempre n'hi ha hagut i no ha estat com inconvenient, no? Sabeu si un dia fa vent i no surten, perquè sabeu, si se va a les caixes surten molt poc o quasi gens, però si demà no fa vent, pues, elles surten i aprofiten per fer tota la feina que no havien fet el dia anterior. També hem de pensar que les flors poden estar un parell de dies fèrtils, aleshores, i que no totes les flors fan la maduració sexual al mateix moment, aleshores hi ha un marge d'una setmana, una setmana o dues, per polinizar un arbre, no?
Perquè, clar, també, quan diu en Gori, vent n'hi ha hagut sempre, entenc aquest problema, idò, són aquests dies continuats de vent, que en fa molt i molt seguit.
Exacte, i és un tema d'energia. També les abelles tenen reserves i poden anar fent i poden estar dies sense sortir, però, clar, la mínima que troben les condicions favorables han de recuperar i, com diu en Gori, recuperen. No és que surtin i facin la feina aquell dia, sinó que han de restablir els nivells que tenien prèviament.
Clar, amb un estrès que això els suposa.
Amb un estrès, més gent d'allà de dins les caeres, vull dir, tot se complica també per les abelles, que són les que nosaltres coneixem perquè ells hi fan feina. Els polinitzadors que viuen fora control humà, per dir-ho d'alguna manera, també han de cercar recer i se'ls dificulten les coses.
Ben igual.
També una data superinteressant, que clar, jo pensava bé, però hi deu una certa tolerància de les abelles en el vent, i en Gori m'ha dit que per damunt dels 25 km hora, elles ja, si els hi ve de cara, diguem, se poden desorientar i poden, no poden tornar a casa perquè volen poden arribar fins a 25 km hora i més, clar, ja te posen unes condicions que aquell animaló pot sortir volant cap a una altra banda que no toca. Per tant, això, cerquen els marges, van per baix i ja enfilar-se un arbre seria una cosa més complicada.
I ara la pregunta pràctica, Tomeu, en quin cultius de casa nostra ha afectat més aquest vent d'aquests darrers dies?
Clar, idò, si heu passejat per fora vila i el moment més guapo ara de gener i febrer són els ametllers, idò, doncs podeu fer una idea. Li han demanat a en Juanma, que és la parella artística d'en Gori, que mos conti una mica què passa amb els arbres.
L'escoltam.
En canvi, sí que ha afectat, sobretot, en els cultius extensius de secar de fruita, és a dir, sobretot els ametllers, perquè l'altre gran cultiu extensiu de fruita en secar es guerrover i ara no és l'època de que hi hagi la floració, que seria la tardor. Així que ara el gran perjudicat ha estat l'ametler. Normalment, els que comencen a florir més prets són les varietats antigues. En canvi, les varietats modernes que s'han sembrat les darreres dècades, aquestes s'han sembrat més tardanes, perquè no, precisament per evitar l'efecte d'aquests més mal temps a principis d'any, de dies de pluja i de vent que impedeixin una bona polinització. En canvi, les varietats modernes les hauran anat bé i se podran polinitzar, si estan florides ara, de manera òptima.
Molt ben explicat.
Exacte. Clar, el que dèiem en el principi, que ara els cultius que hi ha a terra d'horta, ja siguin, bé, quasi totes de fulla o d'arrel, lletugues, cols, colflori, raves, rabanes, tot això, clar, no s'endurà una afectació molt grossa, ja està polinitzat el que s'havia polinitzat, ja recull, i ara s'està preparant el planter d'estiu, que qui el faci de fora, pues, haurà sofert les conseqüències, com qualsevol persona que tingui trastos de fora, però més enllà d'això no pot fer molt de mal, i, en canvi, el que està ara en floració molt delicada de més són els ametllers i primers de varietats antigues, que són els que, com han dit ja moltes vegades, són els que floreixen primer, i ara els que estem en aquesta època ja serien els que comencen de varietats més modernes.
Per això també hem parlat amb més gent,
sí,
de Tomeu.
Sí.
Concretament en Toni Sanz, de Carretània, que ell fa olivi, ametlla i té una plantació experimental de varietat de ametler, just ara que xerraven d'això. Vols que l'escoltem?
Sí, l'escoltem.
M'encariu.
Hi ha hagut bastantes precipitacions que han perjudicat en el collot de la flor perquè els insectes no han pogut volar així com toca. Ara el vent d'aquests dies està començant a perjudicar les varietats més tardanes o noves varietats. Això fa que també els insectes no puguin polinitzar tan bé les flors, no puguin fer vol com toca. Però bé, amb el tema dels insectes, crec que ens preocupa més els dies de boires i precipitacions que no aquests dies de vent. Es perjudica, però clar, el vent també ajuda a moure el pol·len. Les varietats modernes són autofèrtils i s'apol·linitzen elles mateixes, per tant, tenen un avantatge respecte a les varietats tradicionals. I, en principi, clar, mos estimem més uns dies així un poc ventosos i que no hi ha humitat pel tema de malalties fúngiques que llavors afecten en el futur del fruit, però també és vera que mos perjudica una mica la pol·linització. Clar, en el final està d'un equilibri.
No tot és dolent.
No, no, el vent, clar, també eixuga, com han dit, clar, i que, després clar, de plogudes importants...
Pot fer molt de fongs.
Exacte, mos allibera una mica d'aquest problema dels fongs.
Que diu però... en Toni, per tant... Que faci un pot de vent tampoc va malament.
Clar, no. Això, com diu ell, tot és un equilibri.
Sí,
i el tema és
que ha fet molt de vent i molt continuat.
I massa dies. A mi
I
ja
massa
fa
dies, perquè
fa...
avui ja pensaven que havíem oblidat el vent i torna a fer una ventada.
I l'han convocat, sí, ja no xerrarem més, almenys, si deixa de comparèixer. Clar, això que deia en Toni, en Gori deia, bé, hauran sofert més les varietats tradicionals, però ara en Toni me deia també que ell té gairebé tot varietat moderna en aquesta finca experimental
i que
també, o sigui, ara avui que faci vent tampoc és, no passa res perquè ell diu que ara ve un anticicló i que no vol ser pessimista, que està bé, des d'aquí reivindicam que fora Vilada és un espai optimista, però
sí,
vaja,
sempre.
No, és que venguem, sí, no venim aquí a explicar que les coses no van bé, però vaja, clar, això afegeix damunt el banyat de Samarler, que com ara mos contarà en Xisco, té mala ferida.
I ara que ho dius, sobre això, quatre dades per posar context, per entendre per què el tema de la Samarler és tan sensible. Fa 30 anys hi havia prop de 65.000 hectàrees de ametlerà de secà a Mallorca i avui en quedarien aproximadament 7.000, de 65.000 a 7.000. I en els darrers 4 anys s'ha incrementat un 45% la superfície de ametlers en regadiu aquí a les illes. El que s'explica de tot això és que la combinació de manca de pluja, canvis d'hivern, episodis meteorològics adversos i, evidentment, la xilella ha canviat completament el mapa i fa que l'ametler a la seca sigui cada vegada més difícil de sostenir, Tomeu.
Clar, és una davallada significativa, però insistes que val la pena ser optimistes perquè vol dir que davant tot aquest escenari que pinta molt complicat, encara hi ha productors que valoren la ametla i aposten, malament hagin de fer un canvi de maneig com pugui ser posant reguiu en aquests arbres. Bé, aquestes dades són d'un article que va sortir fa uns dies a Sara Balear i les volia compartir perquè, clar, vull dir, les dades són les que són, però no vol dir que hem de posar-nos tampoc en una situació d'alarma. Veurem a mem enguany la campanya, pinta que se pot posar un poc complicat si no ve una finestra de bon temps perquè s'haurà perdut una bona part de la pol·linització de...
Però diuen que el cap de setmana serà anticiclònic.
Amem, les veies hauran de fer molta feina i pol·linitzar-les totes.
Bé, ara pegam un bo fins a Pollença, Tomeu,
sí.
Perquè hem parlat molt de danys a futur d'aquesta pol·linització, de la flor, de la fruita que vendrà, però el vent també fa mal en el fruit que tenim de temporada.
Sí, exacte, i per això he xerrat amb Esteve Llobera, que ell és enginyer agrícola, però fa de pagès, juntament amb la seva dona, la Cristina Suau, i duen una empresa que se diu Fruites de Pollença, i fan mercat, diumenges a Pollença, dimarts al Cudi, dimecres Pol de Pollença, vull dir, és una família pagesa d'aquestes que encara queden, i els he demanat a mem com els està afectant a ells ara aquestes ventades en els arbres.
Els escoltam.
Aquest temporal de vent, clar, m'haurà espanyat branques d'aguacat, d'abocats, de taronges. Després també tomba molt de fruita. Després també hi ha tots els fruiters que t'acollim la fruita en distiu, que, clar, ara estan quasi en plena floració, i aquest vent espanya les flors. Tampoc no deixa circular els insectes per fer la pol·linització. I després un altre problema que tenim és que estem aquí a Pollença, estem molt a prop de la mà i ho veiem mostreu molta sal. I clar, què fa? Mos crema les fulles de fulles i flors de fruiters. I després de cada episodi de vent, pues, claro, veus tanta fruita a terra que clar, sents una impotència, una cosa que has cuidat tot l'any, que en un moment, pues, caben a terra, deixen de tenir valor comercial, però bueno, amb això no poden fer res. Això és el que hi ha. I bueno, com va dir un diu, lo tens i la dona no t'hi pots enfadar. Però bueno, almenys si ja s'atura aviat en guany i ja més bé més bon temps. Vinga, saludos.
Gràcies. També en Esteve Llobera de Pollença, que mos deixava aquest missatge.
Exacte. I clar, el problema que té en Esteve, que m'ha passat un parell de fotos del bocats en terra, de taronges per terra, un desastre. Clar, vull dir que aquesta fruita està a punt o ja està per comercialitzar i ara, també perquè a Mallorca molt falta una mica d'indústria, això no té un aprofitament clar.
No, i quan cauen en terra...
No,
les taronges quan cauen en terra tenen cuc.
No, sí, jo ho he xerrat moltes vegades que a mi solo que fa allò tot d'una quan toques les taronges en terra i n'hi ha... No, el mangívol i perds. Aquí sí que hi ha una pèrdua econòmica, a més fa més ràbia perquè com deia ell ja era aquí,
ja ho tenies a punt
de vendre.
I tant. Acabam amb el glosari. Sí. Quina paraula tenim avui?
Vale, mireu, avui he fet una mica de trampa en la paraula i he triat baula. Baula és una paraula que té moltes excepcions. Sí. Si bona nau en el diccionari Alcover Moll, la darrera és de les més guapes. I he arribat d'una altra manera que ara vos contaré. Però bé, se ten excepció, participació d'una direcció en el vent, sense ser ben neta la direcció. Això vol dir que jo quan vaig preparar aquest tema, quan vaig anar en el diccionari físic, vaig mirar, hi ha dues pàgines senceres de la paraula vent. I quan vaig cercar la cultura popular, que és el que a vegades dona més joc, bé, explica el nom del vent, no? Tramuntant el nord, llevant el cest, el mitjón sud, i ponent oest, i després hi ha els quatre vents intermedis, no? Que són el gregal, el xaloc, el mestral. Val. Però a Mallorca, la gent pagesa i marinera, segons diu el Cove Moll, se coneixen vents intermedis d'aquests vuits, però no donen noms especials, sinó que s'utilitzen les baules, que serien com anells d'unió amb el vent, que això és una cosa super... Tu ho coneixies,
sí,
això?
Sí.
Vaja, jo no ho havia sentit mai i pensava que devia estar més en desús de lo que...
Sí,
estic content de que no hi estigui perquè m'apareix preciós. Vaig en des d'això. Lo que se diria, per exemple, seria fa llebeig amb baula de ponent o fa tramuntana amb baula de mestral.
Que és aquest vent que dius...
Sí, que no saps exactament de on ve i empleen aquesta expressió per acabar de definir que és un poquet d'aquí i un poquet d'allà. I m'apareix que és tan nostre això i tan guapo. Sí, no s'hauria de perdre. I mira, he fet un pot de trampa i he duit per aquí.
Però baula la podem emmarcar.
Baula se pot emplear i potser un altre dia el tornarem a...
Ah, que sí? La podem emmarcar.
Sí, és preciós.
I en aquesta excepció encara més.
Se pot emplear així.
Bé, Tomeu, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a na Bàrbara.
Moltes gràcies, Bàrbara.
Que avui s'ha estrenat en Tomeu Mesquida. Per favor, seguiu les xarxes d'Ivetres Ràdio i detenta'l, que veureu en Tomeu. Que
allà serem, a poder posar cara.
Exactament, si gent vol saber qui és el nostre
expert. En Tomeu va fora feitada, vist.
M'estava avisat, però estàs preciós.
Gràcies.
Quedes amb nosaltres,
sí,
per un pot de música?
Sí, clar que sí.
Tres ràdios, dial.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. El Guateque Musical.
Acabem el programa amb un pot de música, en Tomeu ha quedat i diu, ens a l'estiu d'anar bé això del vídeo, dic, per què ho ha fet tota sa vida.
Sí, jo no he mirat i ja està.
Ara tindràs likes, eh?
S'ha de fer així.
Sí, ja m'ho contareu, ja m'ho contareu.
Avui, música dedicada a la lluita contra l'homofòbia i el futbol. Xisco.
Així és, perquè tal dia com avui, en però de 1961, naixia a Londres en Justin Fashanu, el primer futbolista d'elit que va reconèixer públicament la seva homosexualitat. Va ser l'any 1990 i el món en dedica que no li va posar fàcil, fins que finalment el 1998, ara que parlaven d'Stefan Zweig, aquest jove es va suïcidar. Fashanu ha assolit la categoria de símbol i per això cada 9 de febrer es celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol, un tema sobre el que encara queda moltíssima feina per fer, com podem comprovar cada setmana a qualsevol partit de futbol, sigui de la categoria que sigui. De fet, hi ha un àrbitre alemany que li va demanar per què és el seu homo i li van acabar pegant una pallissa. Per això farem una playlist de cançons amb missatge i la primera de totes serà Born This Way, de Lady Gaga, un himne d'acceptació i d'orgull celebrant la identitat tal com és Born This Way. Right,
com t'agrada Lady Gaga?
Sí, a tope. Sí, sí.
Clar que sí.
Clar que sí.
Així m'agrada. Tenim més música, Miquel.
Sí, més himnes com aquesta, aquí la importada, l'Escai Dinarama, un cant d'orgull i llibertat publicat als anys 80 i que encara tothom balla a les totes.
I amb I'm Coming Out, Diana Ross va regalar-nos un clàssic que celebra el fet de sortir de l'armari amb orgull i confiança i que sona així.
Sovint, acceptar-se un mateix no és senzill i Cristina Aguilera ho explica en aquest Beautiful, un temacle sobre l'autoestima i superar els prejudicis dels altres.
Els Ozone varen crear involuntàriament un hit internacional que sovint reinventa en espais LGBTQ+, amb humor i festa. A l'estat espanyol aquesta cançó va tenir una segona vida gràcies a Los Morancos i la seva paròdia Pluma Pluma Gay, que soni l'original que du per títol Dragostea Dintei.
Haiduc, și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei.
Aquesta cançó perquè ningú ha estat mai capaç de xifrar què significa.
No, és que romanès no el tenim fresc.
Per molt monstre.
Poc saben
els títols. Les millors cançons que s'han parlat en el Guateque, aquesta.
Ala! Mira, sí? Que
mira, quina floreta.
Però aquest dia, aquest dia és en història.
No, en història. Junkers.
Pam, pam, pam.
I no has posat Pluma, Pluma Gay.
No, perquè Los Morancos era molt complicat. I no tot sempre qualitat de so de primera.
Vinga. Sí, sí. Amb I Want to Break Free, Freddie Mercury va enviar el seu missatge al món en forma de metàfora per la lluita contra restriccions socials i discriminació. I want to break free.
La paret de Bambino és un d'aquests tamacles que parla de les barreres i obstacles que ens imposa la societat. És un himne a la llibertat i a trencar murs, aplicable a la lluita contra la discriminació i l'homofòbia i a tota causa que considerem justa. La paret.
Ahí está la paret. Ahí está la paret que separa tu vida y la mía. está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy y yo la voy a romper cualquier día.
Recorda respirar de Feliu Ventura és una cançó emotiva que convida a la reflexió personal i també col·lectiva, que ens recorda una cosa: passi el que passi, recorda respirar.
Se saben lliures humant la seua pell. Se saben lliures humant la seua pell. Passa el que passa, recorda respirar. Passa el que passa, recorda respirar.
I tancarem ja la paradeta amb una declaració d'home universal i inclusiu que celebra la llibertat afectiva. Un altre temacle trencapistes de na Kylie, na Kylie Minogue, que soni All the Lovers.
En Tomeu Mesquita és un trencapistes?
No. No és meu fort. Però tant sí, de bo, tant.
Però, com canten a Kylie, en Tomeu Mesquita fa cara
qual
de ser
un... pas prohibit,
un ben. All over.
Deu trencar les coses.
Sí.
Aviat el podreu conèixer. Xarxes i vetres. Miquel Junc, se l'estia l'Ibé, Tomeu Mesquita, que te'n posa cara.
Sí.
Xisco Nadal.
Fins demà.
Miquel Soler, el que control tècnic. Demà tornem, gràcies.
Adéu.